si comença un nou programa de Dignitat Rebel. Avui la Montse es mou i decideix posar el cos enmig d'una taula plena de gent que no conec, però que no cal.
Salvador Puigantí,
Tenemos una historia que aún perdura, de tortura, de bravura, de clandestina dulzura, de odio que es supura, de pasión que nos cura, de quien no duda que sus ideas son puras, de la locura que empapa al idealista, la esencia que caracteriza al anarquista, al colectivista, al individualista, al nihilista. Para vosotras siempre fuimos terroristas, vos no insistas más en llamarles compañeros, son tus enemigos, ¿quieres que te sea sincero? Me da igual que desprecies a la derecha o al clero, demócrata, mil cosas para mí están primero y no tolero ver homenajes en vuestros medios a personas que hoy en día os quitaríais de en medio. Miedo sentís si se rompe la paz social, homenajes al abuelo y al nieto lo encarceláis, manipuláis y pintáis de simples antifranquistas, atracadores, pistoleros, clandestinos, anarquistas, borráis las pistas de su trasfondo ideológico, si vivieran seguirían igual, ¿no lo veis lógico? Código moral que sobrevive a los tiempos, al olvido, a paredones o a muros de cemento. Estoy contento de no encajar en vuestros moldes, de ser del clan de los que rompen eslabones en cadenas, de esos que pagan condenas, de esos que pelean, sea cual sea el sistema, que saben que el poder a cualquiera envenena y no dejan que la autoridad entre en sus esquemas. En las venas de las libertarias de cada siglo corre la misma sangre, ¿o pensáis que son distintos? A distintos personajes dedicáis calles y plazas, mientras nosotras somos ratas de cloaca. Placa y pistola define a los mercenarios que asesinan, que torturan a lo largo de los años. Sus amos nos pisan, dictaduras, democracias siguen robando vidas. ¿Queréis que os demos las gracias? Lo que tiene gracia es que nos habléis de los valores, de nuestros muertos, sucios recuperadores, que lancéis flores por un glorioso pasado y a los del presente nos seguís apuñalando. A todas las que tenéis las manos llenas de sangre, en nombre de mis ideas dejo claro el mensaje: sacad vuestras babas de nuestros antepasados, antes olvidados que recuperados.
Artístic
y el psicólogo. I llavors, per altra banda, que fa les implicacions, com que ara va fer tres accions, en aquest cas la primera acció que farem serà aquest mateix dissabte, que us ho convidem a tots, que això una mica ho hem anat a veure, que els seus contactes amb els col·lectius activistes i això, que el que hem fet és que farem una jornada sobre la desobediència civil i objecció fiscal, en la que participaran molts col·lectius, doncs, com drets a la rebel·lió, servei d'informació de protecció fiscal, procés constituent, Catalunya diu prou, el que les FIES, Assemblea Social del Poble Nou, la reivindicació social i amb el suport del Comitè Consol per la Menció Comunal. I llavors les altres dues accions, dues accions que hem fet cada vegada, que va haver una sola aproximació a l'exposició que tindria ser una senyora que està guiada, però que no la farem en aquests artístics, sinó que sempre estem buscant una mica aquest desplaçament perquè no passi algú que estigui vinculat d'alguna manera, des de la seva especialitat d'alguna manera, amb el front de Ciutadania Artística, en aquest cas serà una aproximació que ens farà l'economista Mireia Txemaceta. I després hi haurà el dia 8 de juny una conversa entre la Júlia i el Martí Crean, que sempre intentem fer-la d'un espai fora de Santa Mònica, precisament perquè la Mònica també estigui un programa fora de les seves parets. I en aquest cas serà a la Júlia de la Rosa. I jo crec que ja us passo la Júlia, que tenim moltes gràcies a tots aquests projectes que està realitzant.
Hola. Bé, gràcies a tots per ser aquí. Seré molt breu, intentaré explicar els quatre projectes. El primer, el que m'interessa més activar, perquè requereix de la ciutadania, és l'oficina de rescat invertit, oficina de rescat invertido. És un projecte que el que faig és utilitzar les mateixes estratègies d'enginyeria financera que ha utilitzat l'Estat i els bancs per robar el que era públic, d'alguna manera, però donar-li la volta per tal que els ciutadans puguem recuperar els diners que l'Estat i els bancs ens han robat amb l'excusa del rescat, no? Que per mi el rescat no és res més que robar drets que ja estaven conquistats perquè una minoria, una èlite pugui especular amb ells, no? Com totes les privatitzacions i tot el que està passant. Llavors, hi ha moltes estratègies, però n'explicaré una que és la que em sembla que es veu més evident i que fa, és com una contracampanya a la declaració de la renda. I es basa en l'objecció fiscal. Totes les estratègies tenen que veure amb la desobediència. Bé, doncs aquesta és l'objecció fiscal a l'IRPF. Quan tu fas la declaració de la renda, ara, nosaltres, aquí hi haurà una noia treballant que es diu Sofia, que és una activista de Derecho a Rebelión, i estarà aquí assessorant a tota la gent que vulgui informació. Tu has de fer la declaració de la renda, treus el corredor, i després aquí el que tenim és una gràfica que és com aquesta, que són els pressupostos generals de l'Estat per al 2015. Hi ha les diferents partides dividides, no? Per exemple, tot el que dedicarem a pagar l'amortització de la deuda pública del rescat, que és un 20% dels pressupostos de l'Estat, no? Doncs llavors tu com a ciutadà, si no vols pagar aquests impostos perquè creus que no correspon a nosaltres, sinó a les entitats financeres, a la declaració de la renda del que et toca aportar, si et toca aportar, doncs el 20% no l'abones, l'abones a una altra iniciativa que tu creus que sí que està fent el que tindria que servir l'Estat o que sí està beneficiant el bé comú, com per exemple la plataforma d'afectats per l'hipoteca, o tanquem els CIES, o l'espai de l'immigrant que donen sanitat als migrants que l'Estat els ha exclòs, no? Doncs tu aquella quantitat la portes en aquesta altra iniciativa i a l'hora de fer la declaració ajuntes aquell comprovant com que sí que has fet aquell ingrés, no és que no vulguis pagar impostos, però no vols pagar els preus que no beneficia el bé comú i res, i després d'omplir-les una carta al ministre també i s'entrega tota la declaració de renda. Doncs aquesta és una de les estratègies, no? Com revertir a lo públic un altre cop. I com aquest any en més, jo dic allò de la deuda pública perquè és molt escandalós, no? Però igual hi ha tot el Ministeri de Defensa, o tot el que es paga la monarquia, o tot el que es paga l'Església, cadascú escull a què vol aportar i a què no vol aportar. Aquesta és una de les estratègies de l'oficina de rescat invertido. Després, els altres projectes són aquests tres que hi ha aquí, que són de la sèrie Arte Político Degenerado, que és una sèrie que estic fent amb en Lenny Horta, que és un artista cubà, i els projectes els hem fet conjuntament. El primer de tots, que es titula Arte Político Degenerado, va ser un projecte que ens vam inspirar amb el mandarín, que és així, i que va consistir en utilitzar tots els diners públics que ens donaven per una exposició a Fabra i Cots, que eren 4.000 euros, per crear-nos una empresa en un paraís fiscal. Una empresa privada que ens permetia evadir impostos a tots els museus d'Espanya i tots els museus del món que ens inviten a participar. Per fer-ho, el que vam fer va ser anar amb la gent de Sade, amb uns assessors de Sade, que van assessorar a l'Ordengar i a dos casos més escandalosos de corrupció pública, i vam remet que ens anàvem a dir, pues mira, nosaltres som artistes, però no volem pagar impostos, perquè anem moltes voltes pel món i cap món. I ens van explicar tot com teníem que fer per evadir impostos. I era interessant perquè, per exemple, utilitzaven sempre, dèiem, pues, millor fer en aquest país que té una fiscalització benigna, com des de dir que és un paraís fiscal, pues, utilitzaven aquests conceptes, no? I així tota la conversa. La vam documentar amb cap pregunta i està allà i a l'àudio, no es pot escoltar tota la conversa amb el Cesare, i finalment vam crear l'empresa. És, em sembla, simptomàtic destacar que aquesta empresa va estar creada en 10 dies i amb 3.900 euros, no? En 10 dies en teníem tots els papers d'aquí de la nostra empresa en Panamà. Llavors, això vol dir que és bastant recurrent. Després de gaudir els avantatges de la nostra empresa, vam fer una altra peça en el Reina Sofia que es diu Protocolo Ético, i que el que vam fer va ser donar aquesta empresa en un col·lectiu d'activistes anticapitalistes que lluiten contra el capitalisme d'alguna manera, no? És un col·lectiu europeu. Fer la donació va dir que va voluntari, que ens vam passar tots els poders. L'empresa ja no està el nostre nom, sinó que està el seu nom. D'alguna manera, amb aquesta acció estàvem fent el que deia la Cèlia, de treure de l'ús públic per manera, passar a iniciatives socials, que l'empresa està financiada primer públicament. I després vam fer, perquè una empresa en un paraís fiscal, quan un garantitza tot el que diu allà, no? No has de pagar impostos de res, tens anonimat garantitzat, hi ha secret bancari, o sigui, no hi ha cap tipus de control del que tu fas. I això, per aquest col·lectiu, pot ser una eina útil per les seves accions. Però aquí dintre hi ha una contradicció òbvia, no? Que és com un col·lectiu que vol canviar la societat viure d'una manera que no sigui sobre el sistema capitalista utilitza estratègies purament capitalistes com és una empresa en un paraís fiscal, no? Llavors vam fer un debat amb la Reina Sofia centrant-nos en aquesta contradicció en la que ens van invitar diferents polítics, filòsofs, activistes i economistes a debatre sobre aquest tema. I aquí hi ha el vídeo d'aquest treball. I per acabar, tenim aquesta peça, que és la que estàvem fent, la que hem col·laborat amb Jaume i la Cèlia, que es diu Les deudes de Mecenes. Això aquí són empreses de moltes d'elles, de l'IBEX 35, i tot això són empreses que financen art, que apoyen a la cultura d'alguna manera, no? Que tots sabem també que apoyar la cultura té beneficis fiscals. Llavors, bueno, el projecte consisteix en reproduir la mateixa estratègia de la gestió cultural, en aquest cas utilitzant la Santa Mònica d'alguna manera com a còmplices, han demanat recursos en aquestes empreses per financiar una convocatòria artística, que és aquella d'allà, que és un premi a una iniciativa que generi autonomia econòmica. És un concurs públic, es financiarà amb els diners que recolliran totes aquestes empreses mega capitalistes, no? Que són aquestes d'aquí, que estem treballant. Això està en procés encara, però m'interessava també perquè hi ha molts museus que volen exposar art social o art polític, no? I que l'artista s'impliqui, però sempre jo em pregunto, bueno, què passa amb la institució, què passa amb els curadors i què passa amb la direcció d'aquests museus, no? I per això en aquest cas ens vaig dir que un projecte que m'implico com a tots, però en aquest cas fiquem tots al cos i tots ens impliquem perquè igual que jo tinc privilegis per ser artista, ells tenen privilegis en la situació en la que estan, no? En la institució. I crec que ja això és tot, no sé si hi ha preguntes concretes.
El resultat es veurà.
Sí.
Exactament.
Adult.
Sí, sí, el que estem demanant a aquestes empreses és que aportin recursos per una convocatòria artística, però que la convocatòria el que fa és premiar una iniciativa que generi autonomia econòmica per a col·lectius socials. I ja veurem, no?, quines iniciatives es presentaran, a partir d'aquí es financiarà una o una altra. Sí, de moment, per exemple, aquí és la reunió de la Sèria i el Jaume amb... d'aquí. Tenim respostes de gent que... Això són respostes en gent que diuen que no, que ells financien un altre tipus de coses socials, en gent que diuen que els envien més informació, hi ha reunions pendents. Cap si és un no, però l'aconseguirem. Sí, ell és el que reuneix.
Això hi haurà una persona que s'assurarà a qui vulgui de venir lliurement aquí i li faci.
Sí, ara us donarem aquests papers. És l'informació i ja els horaris. Tots els dies de la setmana, la Sofia, que és ella, estarà treballant a l'oficina assessorant. Amb això de la declaració hi ha altres iniciatives, també per gent que és morosa, per gent que està a punt de desnonar i que està quedant de desnonar. O sigui, són diferents estratègies. I són estratègies, algunes que jo he utilitzat en altres projectes artístics, estratègies que col·lectius socials han investigat i desenvolupat, com la gent de Derech Rebellion, i estratègies de gent individual que saps que la vida ja ens ho té fet. Llavors aquí el que fem és difondre-les. És com un arxiu d'estratègies per recuperar els diners que la banca i l'estat ens han robat.
Ah, és objecció fiscal, per tant?
No totes, però la que he explicat sí. No totes tenen que veure amb la desobediència, d'alguna manera. I aquesta, per exemple, la desobediència fiscal. Que la desobediència fiscal no és res nou, no? Quan la Índia es va independitzar, però està també a través de la desobediència fiscal. I la desobediència, bueno, és igual a Madrid. No és el de la mili, no? Va per aquí la idea, o sigui, obrint-nos a través col·lectiu i canviar una mica el curs de les coses. Perquè el que és obvi, ara tampoc estic d'un discurs polític, però el que és obvi és que som morts i que si només que ens unim o pensem fer aquestes passes, doncs tenim molt més power del que ens imaginem.
Si es busca l'especifica l'agència, gent que fa desobediència fiscal, Santa Mònica posa una cobertura d'allà?
No, això és una decisió privada, individual, de cada persona, com ha de ser tota la vida, crec que ho heu de valorar, i si fas el pas has d'assumir les conseqüències, igual que els projectes que fa, ets ho troben la seva vida. Però sí que a nivell de l'estat espanyol hi ha diferents col·lectius que fan una caixa de resistència cada any per a la gent que, perquè això ja fa molts anys que s'ha fet, no? Sobretot per a la despesa militar. A molta gent mai no hauria passat res, però hi ha un any que pot tocar, que revisen la declaració de renda i es demanen aquests diners. Es demanen, no et fiquen molta, tu els pots tornar. Si no els vols tornar, bueno, després sí que ja has d'entrar en un debat amb l'estat, no? Però sí que hi ha a nivell de l'estat una caixa de resistència que s'utilitza amb aquest objectiu.
I els altres projectes estan tancats, ja?
Sí, l'empresa sí, la donació de l'empresa també, ja no és nostre, ja és de activistes, ja ens l'utilitzen, i aquest és el que està en procés, que ara estem en...
Ai, el premi.
Sí, el premi es troba més endavant i estem en reunions amb les empreses.
Vale. Si no hi ha cap més pregunta, toca al final tornar a fer una altra ronda. No va donar pas a la següent exposició, aquesta biblioteca efímera. Quan teniu els dossiers de premsa, veureu que els curadors són la Hilde Barkerger i la Marta Ponce Salvador, que en aquestes circumstàncies no han pogut venir aquí, i en el seu nom i representant també un poc l'institució està la Sabine Thiriot, que és la responsable del Departament d'Educació de GDPO. Aquesta exposició, doncs, que ara la Sabine també farà referència, és la segona part d'un cicle que s'ha denominat Biblioteca Efímera. La primera va ser el 2010 i està més o menys en relació amb la memòria, i en aquest cas aquest inventat possible està en relació amb un futur utòpic. És una selecció, com la Mora ha dit abans, de pistes internacionals i un poc de plantejar, que inaugurem avui, dins del marc del Festival de Barcelona. Xavi, un bon grup.
Bonjour à tous, merci d'être ici. Excusez-moi de parler en français, donc merci pour la traduction. Je trouve vraiment ravie de cette première collaboration avec Santa Monica et j'aimerais remercier évidemment Jean d'avoir eu cette idée et Fina pour l'installation de l'exposition. Nous sommes aussi ravis de participer au festival. Je vais présenter le projet bien sûr tout de suite. Bon dia, moltes gràcies. Demano disculpes perquè parlo francès. En qualsevol cas, estem encantats, jo de poc, de poder ser aquí al Centre de Santa Mònica i ens agradaria agrair la nostra presència a Jaume i a la Fina i també estem molt contents d'estar en aquest grup festival.
Donc, le projet de la bibliothèque éphémère, c'est de réfléchir à une manière de présenter dans un centre d'art, dans une institution, des œuvres vidéo récentes. Et on va voir que c'est d'abord un dispositif, cette proposition.
Le projet que je vous présenterai avui est une réflexion professionnelle, d'une manière concrète, dins d'un centre d'art sobre la elaboració de vídeos recents. I us adonareu de seguida que aquesta exposició, en primer lloc, el que és un dispositiu.
Donc, le projet conçu par Marta Ponsa et Hilde Van Gelder rassemble 25 artistes, en effet de tous les continents, c'est vraiment international. Et chacun de ces artistes a accepté de participer à ce projet collectif et de montrer une vidéo, toutes les vidéos ont moins de 10 ans. Elles sont tout à fait, la plus ancienne, je crois, c'est 2004, 2005. Et le dispositif, c'est pour pouvoir présenter un certain nombre de vidéos comme une sorte d'archive provisoire de la création actuelle, pas exhaustive, mais une proposition. L'idée, c'est comment on regarde les vidéos aujourd'hui et comment on peut les regarder. Et il y a deux parties, vous verrez dans la salle, dans le dispositif. Il y a des moniteurs, des écrans sur lesquels il y a une interface. Et le public peut choisir, les vidéos sont en consultation, le public peut choisir de regarder la vidéo qu'il souhaite, le temps qu'il souhaite, dans l'ordre qu'il souhaite, et donc de créer son propre parcours entre ces propositions. Et puis il y a, alors vous verrez l'installation, certaines parties c'est un peu comme dans notre salon, comme dans un salon avec des fauteuils, des écrans, l'autre partie c'est un peu comme un web café. Et puis la deuxième partie, peut-être après. Et donc la deuxième partie, il y a un grand écran, c'est plus un espace de projection, un grand écran sur lequel les 25 vidéos se succèdent par l'ordre aléatoire, par l'ordre alphabétique, l'ordre du nom de l'artiste. Et donc le public peut voir, revenir voir dans cet ordre-là. Et là aussi, le hasard des noms crée des liens ou pas entre ces vidéos. Donc, la proposition de la vidéothèque, c'est d'abord ce dispositif et comment les publics pourront créer leur parcours dans ces différents, sur ces différents écrans. Et
après je parle peut-être un peu plus du contenu.
Es tracta d'un projecte que ha estat comissariat per la Marta Ponsa i Hilde Van Gelder, que compta amb la col·laboració de 25 artistes que venen d'arreu del món, per tant és un projecte molt internacional. Nosaltres hem demanat a cada artista que ens presenti un vídeo i he de dir que tots els vídeos són relativament recents, ja que tots tenen menys de 10 anys, només en dic a data del 2004 o 2005. És un dispositiu que s'ha creat per presentar aquests vídeos perquè esdevinguin com una mena d'arxius provisionals, de creació molt actual. No volem pas que sigui un recorregut exhaustiu en absolut. El dispositiu està organitzat com en dues parts. Una primera part, que veureu a dalt, on hi ha unes pantalles que tenen una interfície en la qual nosaltres, el públic en general, pot triar els vídeos que vol consultar, pot triar l'ordre en qual es consulta i el temps que vol dedicar a cada vídeo. D'aquesta manera, el públic crea el seu propi itinerari. En una altra zona de l'exposició també veureu que hi ha com una mena de cadires, de sillons, que simula que és com el saló de casa vostra. I en una altra zona trobareu uns tamborets una mica més alts que simulen com un cafè intermedi. Després tenim una segona part d'aquest dispositiu on veureu que hi ha una pantalla molt gran i això pretén ser un espai per la projecció. En aquesta gran pantalla es van succeint els 25 vídeos i l'ordre en el qual es presenten és l'ordre alfabètic. Per això el públic els pot mirar, tornar a mirar i l'atzar de l'ordre alfabètic és el que crea lligams entre uns vídeos i els altres. Per tant, el que volem sobretot és que el públic acabi creant els seus propis itineraris dins del que és aquest visionari de vídeos i fer les seves propostes de futur. I ara us explicaré el contingut.
Alors, pour parler un petit peu plus du contenu, c'est pas une exposition thématique, c'est pas un projet thématique, il n'y a pas un seul thème. Vous allez voir que les vidéos, les contenus sont extrêmement divers. Mais le point de départ des deux commissaires a été sans doute de... Elles ont visionné plus de 2000 vidéos et leur point de départ, ça a été de partir du constat de l'échec des utopies du XXe siècle. Échec économique, échec politique, échec social. Donc de partir de s'écarter d'un futur utopique, des grandes utopies, de partir du présent et à partir de ce présent, à partir de différents constats de la situation actuelle, de voir comment certains artistes, en composant des images, peuvent travailler cette réalité, inventer des langages, proposer des questions et inviter le spectateur à imaginer un futur possible. C'est quelque chose de, dans ses liens, dans ses créations, dans quel mouvement ça va mettre le spectateur. Après, on va voir qu'il y a un certain nombre de thèmes, de questions qui se répondent, mais peut-être vous n'allez pas dire ça.
Pel que fa contingut, el més important és que cal dir que no es tracta d'una exposició temàtica, no hi ha cap tema concret. Veureu que tots els vídeos són molt diversos, aborden temes molt diferents, però sí que s'ha de dir que el punt de partida de les dues comissàries, que per cert van veure més de 2.000 vídeos per fer aquest dispositiu, és posar de manifest el fracàs de les utopies del segle XX, utopies de tipus econòmic, polític o social. Per tant, van agafar com a punt de partida l'allunyament d'aquestes grans utopies. Han volgut començar amb l'època present, constatar la situació actual i veure una mica com els artistes, a través de les imatges, poden treballar sobre la realitat, poden inventar un llenguatge, poden convidar el públic a imaginar un futur possible. Es tracta de posar els espectadors en moviment.
Alors, parmi toutes ces vidéos, la première chose qu'on peut dire, c'est de regarder, qu'on peut voir la diversité des formes de la vidéo contemporaine. Certains films sont plutôt du côté du documentaire, plutôt du côté de la saisie de la réalité avec le mouvement des caméras, avec le montage. Certaines vidéos sont du côté de la fiction, sont rencontres de la réalité mais avec le choix de la fiction, de la mise en scène. Certaines vidéos peuvent être aussi du côté de la performance, d'artistes qui font des interventions dans l'espace public. Et il y a aussi des vidéos d'animation, dessins, images de synthèse. Donc il y a, non pas un panorama, mais on peut regarder différentes formes de la création vidéo aujourd'hui. Ça c'est une première chose. Alors parmi les questions qui se croisent beaucoup, même s'il n'y a pas un thème, parmi les questions qui se croisent dans les œuvres de ces artistes de contextes très divers, ça peut être la situation européenne, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, le Japon, les relations au niveau mondial, mais il y a la question de la relation au passé qui revient régulièrement, comment l'histoire est construite, l'influence de l'éducation dans le contexte post-colonial, comment cette histoire est réécrite aujourd'hui, comment cette histoire est toujours active au présent, comment on peut la reconstruire. Ça, c'est un axe très important. Et l'autre axe est vraiment du côté de tout ce qui va concerner l'espace public, la question du vivre en commun. Il y a à la fois beaucoup de choses du côté des territoires urbains, la vie dans les villes, que ce soit la Havane, que ce soit une ville au Sénégal, que ce soit des villes dans le monde entier, comment l'espace public est partagé ou pas, comment il est privatisé ou pas. Je mets aussi dans l'espace public toutes les questions environnementales qui sont récurrentes dans un certain nombre de vidéos et tout ce qui est du côté de l'écologie politique, pour dire très largement.
Sí que trobem en tots aquests vídeos, primer, és la diversitat en quant a la forma del vídeo contemporani. Veureu que són vídeos molt diversos. En quin sentit? Doncs alguns són documentals, per tant el que s'intenta fer és apreciar la realitat, ajuda molt amb el moviment de càmera. Altres vídeos veureu que són ficció, per tant ajuda més aviat amb l'escenificació. D'altres més aviat són vídeos que s'intenten en la performance, per tant veureu que són artistes que ocupen espai públic. Altres fins i tot són vídeos d'animació, amb imatges de síntesi, amb dibuixos. Per tant, juga molt amb la diversitat de les formes a l'hora de crear un vídeo contemporani, un vídeo actual. Ja hem dit que no hi ha un tema comú, però sí que hi ha certes qüestions que són recurrents, que es van més o menys trobant en molts d'aquests vídeos. Hem de pensar que són vídeos fets per artistes de contextos molt diferents, alguns són del Japó, de l'Àfrica, d'Amèrica, altres tenen relació amb diferents països, però tot i així trobem algunes qüestions recurrents, com per exemple el tema de la relació amb la història, la relació amb el passat, com s'ha construït la història, com en un context postcolonial es pot reconstruir la història, quina ha estat la influència de l'educació. Aquest seria un primer gran bloc. Un segon gran bloc seria tot el que fa referència a l'espai públic i tot el que té a veure amb la vida en comú, com la gent se situa en aquest espai urbà, com la gent viu a les ciutats, sigui del Senegal o de qualsevol altre lloc. Per tant, és aquest espai públic que pot ser compartit o no, privatitzat o no. I també, dins d'aquest bloc, hi hauria l'espai públic en relació amb tota la qüestió mediambiental, que és un tema que veiem en molts vídeos també. En un sentit ampli, es podria dir que és una mena de visió de l'ecologia política.
Peut-être une dernière chose pour la présentation. Vous verrez sur l'interface qui est sur les moniteurs dans la salle du premier étage, il y a les films, bien sûr, qui sont sous-titrés, parce qu'ils sont de langues très diverses, qui sont sous-titrés en catalan et en anglais. Et il y a aussi, pour chaque film, une petite présentation biographique de l'artiste et le synopsis du film que vous retrouvez aussi dans ce livret.
Vous verrez que sur une table à côté, il y a un certain nombre de documents également. Et je voulais peut-être préciser que nous avons aussi conçu une application pour tablette autour de cette vidéothèque. Dans l'application, vous trouvez des extraits de films, pas les films en entier, mais des extraits de films, les biographies, les synopsis, mais également des textes d'historiens, de critiques autour du projet et de chacune de ces expositions. Cette application, elle est en anglais et en français, et vous pouvez la télécharger gratuitement en allant sur le site du Jeu Paume, si cela vous intéresse. Je pense que pour la présentation, je vais...
I finalment, per acabar, només comentar-vos que en aquestes interfícies que teniu a les pantalles que deia abans, podreu veure aquests vídeos que estan subtitulats en català, en anglès. També trobareu la biografia dels artistes que han col·laborat i una sinopsi del vídeo en qüestió. És més o menys el mateix que teniu als llibrets que us han repartit. També hi ha una taula al fons de la sala amb més documentació i també m'agradaria afegir que hem creat una aplicació per a tauletes on podreu trobar els extractes dels vídeos, no tot el vídeo, però sí alguns extractes, la biografia, la sinopsi, la que parlava abans, i també textos escrits per historiadors o crítics en relació amb aquest dispositiu. Aquesta aplicació està en anglès i francès i la podeu descarregar gratuïtament al web de Jovepop, si us interessa. Gràcies.
Profundo, sistema car, mira mi mundo, voy a tu alcance. A veces cuesta la vida, no ha sido fácil. Traigo recetas para así volar masaje. Soñé ser libre, ojos vendados. ¿A quién más quiso? Yo le hice daño. Ser más prudente es lo que a mí me hacía falta. Pequé de valiente y ahora tristeza desgarra. Prendo el incienso, porque seré lo que hay adentro. Mi guerra interna, mi peor enemigo,
mejor aliado.
Camino, un camino en el que me voy encontrando. Despido al otoño, bienvenido invierno. Hojas marchitan, amante del silencio. Más de mí mismo, hoy quedé impreso. Sigo siendo un loco con el corazón ardiendo.
Empieza la mañana, mira por la ventana. Preparas desayuno, organizas la semana. Dinero por tus sueños o sueño por dinero. No puedes recordar qué pasó primero. De niño te flipabas, astronauta, futbolista. Hoy curras jodiendo tus lumbares o tu vista. Creíste en el futuro, no te sirvió de mucho. Le pasa a tanta gente, no sé por qué lo escucho. Volvamos al presente, vivir como si nada, tragando, aunque te den arcadas. Tiene que haber algo, algo mejor que esto, que no duela tanto y sea más honesto. Yo pongo mi granito, tú pones el tuyo, con humildad pero también con orgullo. Y pasan los años y que no te la cuenten, lo único que tienes, tus ganas y tu gente.
Me
come la angustia ante este todo incontrolado. Vida se me escapa como arena entre las manos. Dotar de sentido a cada texto, a cada paso. Enseñanzas básicas en cada tramo. Nunca sabes cuándo agotarás ese perfume. Sueños no se compran, de ilusiones también viven. Los que vuelan alto, las que no entienden rendirse.
Jamás. El mundo es muy grande aunque todo esté en declive.
Pasa los pájaros, flipo, eso sí que son pandillas. Cruzan el mundo juntos aunque tengan sus rencillas. Tanto que aprender casi de cualquiera. El mundo sigue lleno de prisiones y perreras. Y las lágrimas no cambian nada, vecino. Si quieres algo, pelea por ello, ese es el único camino. Rapeo pa' animarte a que lo hagas. Esto no es por los euros ni para bajar bragas.
En sistema cárcel fácil que te hago en las lágrimas. Un solo camino, pero tú escribes tus páginas.
¿Cuántos hay jodidos por la pasta o por el trueno? Veo al feo y al malo y lo complicado es encontrar al bueno.
Todos buscan algo pero no lo necesario. Yo tan solo espero algún día partir su candado.
Banda sonora en mi ciudad y en la tuya. Sirenas de ambulancia y de coches patrulla.
Escribo estas líneas por las calles de Madrid, sí. Donde todo tiene precio, nada y para ti.
Intento abastecerme de amor y realismo. Respeto a los que miran a los ojos al abismo.
Estamos buscando fórmulas para escaparnos. Dejar de sentirnos como tantos entre tantos.
Tengo más por hacer que por decir y tus sentimientos sin acción es la ruina del espíritu.